Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Esclata la crisi interna a Vox, a les Balears. El grup parlamentari ha fet fora el president del Parlament Balear i la líder del partit a les Illes. És el desenllaç d'un enfrontament intern que ve de lluny, però en l'escrit d'expulsió només detallen que la decisió s'ha pres després que els dos parlamentaris no es presentessin a una reunió a la qual estaven convocats. El virus de la grip està disparat en edats pediàtriques. Si aquest repunt es podria traslladar a una altra onada de la grip, perquè els infants són transmissors del virus. Així ho estan detectant els centres d'atenció primària, on en conjunt les infeccions per grip estan baixant un cop passat el pic. Les institucions implicades firmen un conveni per impulsar la transformació urbanística de cara a la futura construcció del nou Hospital Clínic de Barcelona. Es tracta d'un nou campus de docència i recerca biomèdica que se situarà als terrenys esportius de la Universitat de Barcelona a tocar de la Diagonal. De moment no hi ha ni calendari ni s'ha concretat la inversió. Baixada significativa de l'abandonament escolar prematur a Catalunya. L'índex de joves que no tenen estudis bàsics se situa en el 13,7%, 3 punts menys que el 2022. La dada, però, està lluny encara de l'objectiu de la Unió Europea de reduir el fracàs escolar en un 9% l'any 2030. El PSOE tanca la porta a esborrar del tot el delicte de terrorisme de la llei d'amnistia i votar demà a favor de les esmenes vives d'Esquerra i Junts. Missatge taxatiu enmig de les negociacions encara obertes i quan falten només 24 hores perquè es voti demà a la Cambra Baixa. L'Iran nega cap relació amb l'atac de milícies pro-iranianes de l'Iraq, que va matar ahir 3 soldats dels Estats Units a la frontera entre Síria i Jordània. El president nord-americà Joe Biden ha advertit que hi respondran. Aquest matí, els Houthis del Iemen han llançat diversos coets contra un vaixell de guerra dels Estats Units que navegava pel Golf d'Aden. Els pagesos francesos es preparen per assetjar la ciutat de París en una jornada clau de mobilitzacions contra el govern per aconseguir millores per al sector. El govern ha desplegat 15.000 policies amb el compromís de no intervenir contra els manifestants si les protestes són pacífiques. L'Acadèmia del Cinema Català anuncia que la gala dels Gaudí de diumenge tindrà 4 nominats a l'Òscar: Juan Antonio Bayona, Pablo Berger, Montse Ribé i David Martí. Hi haurà 1.400 convidats entre les persones que lliuraran els guardons. Itziar Ituño, criticada durament per la dreta espanyola per haver assistit a una manifestació en defensa dels presos d'ETA. Els esports.
Ricky Rubio fa públic que es troba en la recta final de la seva recuperació i que ha demanat poder-se entrenar amb el Barça sense compromís i sense interferir en els plans de l'equip. El Masnoví farà ja demà el primer entrenament. Amb l'anunci de la marxa de Xavi el 30 de juny, encara ben recent, el Barça continua preparant el partit de Lliga que té pendent davant l'Osasuna aquest dimecres. I matí de reunions a l'Espanyol després de la desfeta d'ahir al camp de l'Aldenc. Aquest matí s'han reunit els jugadors, el tècnic, el director esportiu i el director general. I ara ho feien Mau Ye i Fran Garagarza.
I el temps, migdia, tarda, amb núvols baixos al litoral i prelitoral, a la Catalunya central i ponent, amb tendència a trencar-se amb el pas de les hores i, sobretot, a l'interior. Al Pirineu, el temps serà més assolellat, les màximes més baixes arreu, tret de la façana litoral. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Finalment, avui, després de 20 anys de discussions i mitja vida dient que es faria, totes les institucions del país han firmat el conveni per la construcció del nou campus de salut de l'Hospital Clínic de Barcelona. On? Allà on ja es va dir fa un any. El Clínic creixerà les pistes esportives de la Universitat de Barcelona al límit entre Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Diu el conseller de Salut que és l'operació urbanística de més transcendència a Catalunya dels pròxims anys i que consolidarà el Clínic com l'hospital de referència que ja és i centre del pol de recerca biomèdica. Tothom ha coincidit a dir que avui és un dia històric, per bé que encara no ens han donat els detalls ni del projecte tècnic ni financer ni del calendari d'obres. El que sí que avui s'ha fet realitat és l'inici d'unes obres també llargament reivindicades durant 40 anys, el soterrament de les vies del tren, el seu pas per Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. Els veïns estan satisfets d'acabar amb aquest malson que ha provocat més de 180 víctimes mortals, tot i que temen que els 7 anys de treballs previstos quedin curts. Els ecologistes han decidit portar davant la justícia el director de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'acusen d'un delicte ecològic per impulsar la reducció dels cabals ambientals del Ter, la Muga i el Llobregat en situació d'emergència per sequera. Mentrestant, un estudi de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre constata que el cabal de la Part Catalana de l'Ebre està molt alterat per culpa de la disminució de sediments retinguts als embassaments o pels usos de l'aigua en els regadius. Per cert, que avui us explicarem una altra conseqüència clara de la situació greu de sequera que estem vivint. Els ramaders del Ripollès no han pogut baixar els seus ramats a l'Empordà perquè ara mateix no hi ha ni aigua ni menjar per garantir la transhumància. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nin Via, en Ferran Badia i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. L'anunci del trasllat de l'Hospital Clínic a la part alta de la Diagonal de Barcelona ha fet avui un pas més, ja sembla que definitiu, amb la firma d'un conveni entre les institucions per tirar endavant la transformació urbanística que permetrà construir el nou hospital i un nou campus de docència i recerca biomèdica. S'ha presentat avui a bombo i plateret amb totes les institucions al Palau de la Generalitat. Ho ha seguit en Jordi Corbalán.
Un any després que es va anunciar la ubicació del nou clínic, les institucions encara no han concretat ni el calendari ni la inversió necessària per tirar endavant el projecte. Les institucions han firmat avui a la Generalitat el conveni per començar a dibuixar els canvis urbanístics que han de permetre el trasllat. Els implicats, com el director del clínic, Josep Maria Campistol, han parlat de dia històric.
Se'ns ha quedat petit, se'ns ha fet també, perdoneu-me l'expressió, una mica vellet, i crec que l'hospital, però sobretot la nostra sanitat i els nostres conciutadans necessiten un nou projecte, un nou hospital clínic.
El president Pere Aragonès ha remarcat que es tracta d'un projecte de país.
És una aposta, com deia, estratègica de primeríssim nivell, que suposarà també una transformació del conjunt de la regió metropolitana.
Per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el projecte de permetre l'allargament de la línia 3 del metro per arribar al nou campus i desbloquejar el futur de l'escola industrial, que la Diputació vol convertir també en un campus d'innovació. El campus del Clínic, que també acollirà la Facultat de Medicina i centres de recerca, ocuparà una extensió de 10 hectàrees on ara hi ha les pistes esportives de la Universitat de Barcelona.
Després de més de 40 anys de reivindicar-lo i de 180 víctimes mortals, aquest migdia han començat aquí sí els primers moviments per tirar endavant el soterrament de les vies del tren al seu pas per Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. Les feines preparatòries comencen al barri de la Ribera. Avui hem enviat el nostre corresponsal, David Àngela. David, t'hi has passejat aquí per la Ribera per mesurar el sentiment, diguéssim, popular. Com viu Montcada a l'arrencada d'aquestes obres tan reivindicades?
Hola, Marta, bon dia. Doncs tothom coincideix a celebrar que avui s'hagin començat a fer les primeres escales a les confluències entre els carrers Conca i Bors. Els veïns estan disposats a suportar les molèsties de les obres, tot i que temen que puguin superar els 7 anys previstos i lamenten l'alta sinistralitat de la R2 al seu pas pel municipi.
Hombre, ya era hora, porque esto parece un tercer mundista esto, porque a veces estamos durmiendo a las 5:30 de la mañana y pasan los trenes tocando el claxon, es una barbaridad esto. Y luego la gente cruza paso nivel porque hay veces que está hasta media hora cerrado el paso nivel y la gente que va con prisa no se va a esperar media hora.
Y ahora també pel poble i per tothom fer el soterrament per la seguretat de tot el món que passi. Ha costat, però bueno, s'ha aconseguit i al final caldrà la pena.
Home, pues superbé, estem supercontents, esperem que realment la cosa funcioni de veritat, que no passi com la Sagrera, que és una mica, per exemple, la por que tinc jo personalment, de que són obres d'aquestes de tanta envergadura que a vegades es paren i ahí se queden a la meitat. Esperem que no passi això, després de tants anys reivindicant, que la cosa funcioni, comenci i acabi quan diuen i, bueno, encantats, per fi, ja era hora. ha patit molt Montcada amb el tren. Bueno, suposo que ja ho sabeu, que han hagut molts morts i no ha estat fàcil. Ens han cobrat moltes vides, això ens ha costat molt.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac obrirà una oficina per fer el seguiment d'aquestes obres amb la participació de tots els grups municipals i també de les associacions de la ciutat. Aquesta cirurgia, pendent a altres municipis de la conurbació de Barcelona, com l'Hospitalet de Llobregat, costarà uns 570 milions d'euros, 30 dels quals s'invertiran en l'adequació de l'estació de Montcada Bifurcació.
Els ecologistes denuncien el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, la Fiscalia de Medi Ambient, l'acusen d'un delicte ecològic per impulsar la reducció dels cabals ambientals del Ter, la Muga i el Llobregat en situació d'emergència per sequera. Montse Poblet.
Bon dia. La Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya, que agrupa una vintena d'entitats, considera que la decisió del govern de reduir encara més els cabals ambientals dels rius per allargar les reserves d'aigua comportarà alteracions greus d'aquestes masses d'aigua i posarà en perill la seva supervivència. Joan Vázquez, el seu portaveu, ho qualifica de delicte ecològic i critica que el govern sigui més dur amb els rius que amb qualsevol activitat econòmica.
Podem arribar a reduir el 92% del cabal ecològic dels rius, rius que són espais protegits i que tenen una funció vital en la preservació de la biodiversitat, però, en canvi, per usos ramaders, com a molt, és el 50%. L'agrícola és el 80% i els usos industrials el 25%. El riu és el que se li fa la reducció més gran, malgrat és l'únic que té un règim de protecció especial.
La reducció dels cabals ambientals dels rius afecta zones protegides que pertanyen a la xarxa Natura 2000. L'ambientòloga Helena Moore calcula que en sortiran perjudicades almenys 48 espècies d'animals i plantes en perill d'extinció.
S'estan afectant a peixos, com el fartet, com l'espinós punxoset. S'afecten a ocells, com el bitó comú o com la fotja banyuda. A mol·luscs, com la nacra, com el corb marí, entre d'altres nàiades, o falgueres.
Els cabals ambientals del riu són la quantitat mínima d'aigua que hi ha de baixar per garantir-ne una bona salut. El govern ha decidit que quan entrem en emergència, el de la Muga passarà de 135 litres per segon, que té ara, a 40. El del Ter, de 2.000 a 600. I el del Llobregat, de 500 a 250. En situació normal, el cabal mínim de la Muga són 1.200 litres per segon. El del Ter, 5.500, i el del Llobregat, 4.300.
Doncs el cabal del riu Ebre, el tram final, està molt alterat per la disminució de l'arribada de sediments retinguts als embassaments o per l'augment dels usos de l'aigua en els regadius. Aquestes són les conclusions d'un estudi que ha encarregat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i que ha de servir per les planificacions hidrològiques en un futur. Jordi Barranca, que hi hagi una alteració alta significa que ens hauríem de preocupar?
Bon dia, Marta. Doncs ara per ara nou, això és el que diuen els responsables de la CHE. El nivell d'alteració del cabal del riu ve determinat per l'impacte de l'activitat humana. Això pot ser, per exemple, amb els regadius o bé amb els embassaments. En general, al tram final, l'alteració és alta, excepte en alguns punts que és molt alta. Miguel García Vera, cap de planificació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
El caso del Siurana té unes característiques també específiques molt importants i té uns usos d'aigua i unes regulacions, i ahí sí que veiem el Siurana per les característiques de la cuenca, las afecciones que se han producido en el régimen hidrológico con los embalses de regulación, fundamentalmente pues ya la caracterizamos una afección muy alta. Estamos hablando del embalse de Guillamet y del embalse de Siurana.
Aquesta alteració final ve determinada sobretot per pantans com els de Mequinensa o Ribarroja.
Además, el embalse de Mequinensa, tenemos ahí una regulación potente que nos permite guardar el agua para usarla en los meses de verano para nuestros canales de los arrozales del Delta y las bombeos que hay aguas abajo del embalse de Ribarroja y Flix, con lo cual ya tenemos un esquema de usos que altera el régimen del hidrograma.
L'estudi s'ha fet al llarg de tota la conca de l'Ebre, un 20% de les estacions a mesura han tingut una alteració molt alta i un 15% alta. Totes les de la part catalana formen part, de fet, d'aquest últim grup. L'objectiu és que aquestes dades siguin la base per decidir què fer en un futur per preservar la conca.
El virus de la grip està disparat en edats pediàtriques i aquest repunt es podria traslladar a una altra onada de la grip les pròximes setmanes. Així ho estan detectant els centres d'atenció primària, on en conjunt les infeccions per grip estan baixant, però, com deia, preocupa el repunt de casos, sobretot en infants de 0 a 4 anys. Mònica Mas, bon dia. Bon dia. Abans de la pandèmia, la grip acostumava a tenir dues onades, una primera més forta i una segona més suau. El doctor Jordi Mestres, que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, explica en declaracions a Catalunya Informació que això pot tornar a passar aquest any.
No és cada any igual, però sí que és veritat que amb la grip ho acostumàvem a veure, no? Aquesta doble onada, aquesta baixa, es tornava a pujar. Amb per sota 14 anys és el que s'està veient ja, eh? I de fet està superant el punt màxim de l'anterior pujada, de 0,4 i de 5 a 14 anys, i haurem de veure si en adults això també doncs, es traduirà després o no.
Ara mateix la taxa d'infeccions en nens de 0 a 4 anys és de 400 casos per cada 100.000 habitants i en adolescents i nens de 5 a 14 se situa en 200 casos per cada 100.000 habitants, quan la taxa moderada hauria de ser de 150. El doctor Mestres és partidari davant d'aquesta situació de mantenir la mascareta als centres sanitaris.
Tenim els nostres dubtes, no?, de que realment si això està en tendència de baixada, que s'hagi d'allargar. El que sí que hauríem de demanar segurament, i el que això sí que hauríem d'insistir molt, és que les persones que realment estan en una situació en la que poden transmetre malaltia, que siguin els que es posin la mascareta, i estem parlant de la mascareta quirúrgica, no?, que és per protegir la resta, almenys en els centres sanitaris. I això és una mesura que probablement hauríem d'incorporar.
Recordem que demà el Departament de Salut ha de decidir si manté l'obligatorietat d'usar la mascareta en centres sanitaris una setmana més o l'atura.
Hem arribat a un quart i ja un minut de dues. Aquesta hora, com sempre, volem saber com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Connexió amb l'equip viari. Marilu García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix una situació força tranquil·la en general, només aturades a l'autovia C-17 des de Granollers fins a Lliçà d'Amunt, en sentit nord, per anar cap a Vic, i és que hi ha un vehicle avariat de fa estona que talla un carril. També hi ha algunes retencions a la Ronda de Dalt des de Vallcarca i fins a la Vall d'Hebron en direcció al Nus de la Trinitat. Aquí adverteixen des de Transports Metropolitans de Barcelona que hi ha afectacions a les línies d'autobusos al passeig de la Vall d'Hebron per una manifestació que afecta la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Hi ha afectades les línies d'autobusos H4, B-17, 21, 19, 27, 60, 76, 112, 119 i també B-185 dels autobusos de Barcelona a causa d'aquesta manifestació als voltants de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Més informació al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
El termòmetre no canvia gaire els propers dies i del descens de temperatura d'avui ja no remuntarà més ni tendirà a baixar més. Sempre estarem parlant de temperatures per sobre de les habituals per l'època. Aquesta tarda, però també demà, costa i prelitoral amb núvols, fins i tot a punts de la Catalunya central i a ponent la propera matinada i demà al matí es reproduiran boires que en principi demà a la tarda marxarien. Al Pirineu el temps més assolellat amb alguns núvols prims.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Més coses. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí decreta dos dies de dol per la veïna que ahir es va trobar morta en un cotxe amb signes de violència. Una de les línies d'investigació dels Mossos és que es pugui tractar d'un cas de violència masclista. Ja ha decretat secret de sumari. Anem cap a Torroella de Montgrí i tenim allà la Núria Pereira. Núria, què en sabem d'aquest cas?
Bon dia, Marta. Doncs sabem que la víctima de 44 anys vivia amb un fill d'uns 20 anys i era veïna del municipi des de 2014, pel que era coneguda pels ciutadans, tal com ha explicat l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí.
Era una senyora que vivia en el municipi, no havíem tingut mai cap problema, la coneixíem de vista pràcticament, som un poble, com us podeu imaginar, un municipi petit, i ens coneixem tots de vista, a més treballava en un negoci fins fa poc del poble, penso que era una família estructurada i sense gaires problemàtiques.
L'Ajuntament està en contacte amb un germà de la víctima per donar tot el suport a la família. Segons el jutjat d'instrucció número 3 de la Bisbal de l'Empordà, no consten denúncies prèvies entre la víctima i la seva parella. La investigació es manté sota secret de sumari, però ha transcendit que una de les línies d'investigació és que es tracti d'un cas de violència masclista. Diumenge al matí van trobar la víctima morta dins un cotxe en una zona de Camps d'Arrossos, prop de la desembocadura del riu Ter. Tenia ferides per arma blanca. Aquesta tarda a les 7, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci. També s'han decretat 2 dies de dol oficial i el consistori ja ha dit que es personarà com a acusació popular en el procés judicial.
Gràcies, Núria. El jutjat penal de Lleida avui ha començat el judici a una metgessa de l'Hospital Arnau de Vilanova que va fer una transfusió de sang a un home testimoni de Jehovà. El pacient l'acusa d'haver-ho fet en contra de la seva voluntat i li demana 1 any i 3 mesos de presó. Anem a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
És un cas en què la Fiscalia no hi veu delictes i que arriba a judici només amb l'acusació del pacient.
Doncs sí, i en concret demana que la metgessa sigui condemnada per coaccions, per un delicte contra la integritat moral i lesions. Els fets es remunten al juliol del 2018, quan l'acusat, quan el demandant, volíem dir, va acudir a urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb una hemorràgia interna. Avui és la primera de les 3 jornades de judici previstes. L'acusat encara no ha declarat, sí que ho ha fet el pacient i ha assegurat que va manifestar clarament en aquell moment que no volia ser sotmès a una transfusió per motius religiosos, com deies, és testimoni de Jehovà, i que abans preferia morir, i s'ha queixat que en cap cas li van oferir un tractament alternatiu. També ha afegit que havia signat un document de voluntats anticipades on constava aquest rebuig a les transfusions, un rebuig que no es va respectar i per això es va sentir, ha dit, maltractat, com un animal, concretament, perquè li van fer quan s'havia dormit sense el seu consentiment. Per això demana una condemna per a la metgessa d'1 any i 3 mesos de presó, 2 anys d'inhabilitació i que pagui una indemnització de 10.000 euros. La seva declaració encara continua a aquesta hora. La defensa de l'acusada, per contra, manté que la doctora va fer el que havia de fer per salvar-li la vida, tenint en compte que així ho va demanar un familiar que l'acompanyava i que el pacient no va arribar a signar mai la no acceptació del tractament. Per això, juntament amb la Fiscalia, demanen que se l'absolgui.
L'Audiència de Barcelona, que ha començat a jutjar avui 4 independentistes del Bages, denega suspendre el judici. Els magistrats sostenen que no es pot apel·lar a la llei d'amnistia perquè encara no està aprovada i no se'n sap el contingut. Els encausats s'enfronten a penes de fins a 10 anys de presó acusats de diversos aldarulls a Manresa l'any 2019. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, què ha donat de si fins ara la sessió d'avui?
Hola, bon dia. Doncs, de moment, la sala ha denegat gairebé totes les qüestions prèvies demanades per les defenses. La més important, la suspensió, al·legant la pròxima aprovació de la llei d'amnistia. Josep Antoni Rodríguez és el jutge president de la sala.
Hem deliberat i hem arribat a la conclusió de que no es pot acordar una suspensió. És a dir, seria difícilment justificable acordar una suspensió en judici en base a una norma que no és vigent.
Un dels testimonis, un inspector dels Mossos, ha explicat que aquell vespre es van ajuntar 2 cassolades, una a favor i una altra en contra de la presència de la Guàrdia Civil davant la seva caserna i en un moment donat va passar la via de la llibertat. Ha explicat que els de la via no van provocar cap problema, però els de la cassolada eren molt agressius. Ha reconegut 2 dels acusats.
A mi, personalment, la pirotècnia em preocupava més que les llaunes, les pedres i tot això, eh? La pirotècnia pel perill, bueno, és que jo crec que és evident. Si a mi m'entra una pirotècnia aquí i m'explota aquí...
Les defenses denuncien que 2 dels Mossos citats com a testimonis, que encara no han declarat, són 2 dels condemnats i expulsats del cos arran de l'agressió racista a un jove del Bages.
Tenim bones notícies per als usuaris del transport públic al Pirineu que des d'avui mateix queden integrats al sistema tarifari de Lleida. Això vol dir que a partir d'ara tots els trajectes que facin dins d'aquest territori els sortiran una mica més barats. Anem a la Seu d'Urgell. A la Barrera, com s'ha rebut la notícia aquí al Pirineu?
Bé, bon dia. En general, positivament, perquè les comarques del Pirineu i el Solsonès unifiquen a partir d'avui els seus bitllets i títols de transport amb la resta de Lleida. Sentim l'alcaldessa del Pont de Suert, Yolanda Ferran, i el president del Consell Comarcal del Solsonès, Benjamí Puig.
Una excel·lent mesura per afavorir la utilització del transport públic. El més utilitzat al nostre municipi és el viatge a Lleida, que amb la T10 tindrà un descompte.
Gratament, perquè això suposarà una rebaixa molt important en el transport públic, poder-se integrar en el sistema tarifària en aquesta zona 3.
Qui havia perseguit molt aquesta integració tarifària del Pirineu és el sindicat Comissions Obreres. Alberto Puyvecino és el portaveu de mobilitat.
Es decir, ya estamos penalizados en no tener los servicios básicos en el territorio. Vertebrar Cataluña se puede empezar con cosas como esta, que no cuestan tanto dinero.
A la pràctica, avui hi ha preus que es rebaixen força i altres no tant, a forquilla entre un 15 i un 85%. Un usuari de Viella, el Xavi López, ens explica que l'abonament de 10 viatges fins a Lleida li baixa de 40 euros a 36.
Aquesta darrera rebaixa que trobi més l'au insignificant només suposa cap d'avantatge.
El Sergi Ortiz, a la Seu d'Urgell, diu que el problema no són tant els preus, sinó la freqüència dels busos.
Però per anar des de la Seu fins a Lleida és un disbarat. La veritat és que n'hi ha un a les 6 del matí i un per la tarda. Llavors, si vols arribar a Lleida, has d'agafar el bus de les 6 del matí.
A banda dels autobusos, aquesta integració tarifària del Pirineu també inclou tots els trajectes del tren de la Pobla.
Cinc minuts i dos quarts de dues, la pagesia catalana vol fer també una gran mobilització la setmana que ve a tot el país per afegir-se a les protestes que fan altres països de la Unió Europea. Les organitzacions agràries estan pendents encara de l'assemblea que el sector fa demà a Fondarella, el Pla d'Urgell, per decidir si hi donen suport o no. Però a tu, Pere Joan Álvarez de Lleida, has parlat ja amb tots els sindicats agraris. Què t'han dit?
Hola, Marta, bon dia. Doncs de moment la majoria estan expectants. Unida Pagesos diu que ells ja tenen el seu full de ruta, que passa per protestar el 13 de febrer al Port de Tarragona i el 21 a Madrid, sense descartar altres mobilitzacions. Carles Vicente, responsable d'organització d'UP.
El nostre imaginari i la data és el 13 de febrer arreu de Catalunya, en diferents territoris. Jo et puc avançar el de Tarragona, que és el que s'ha atrevit, i ja ha parlat, i 21 a Madrid.
JAR reuneix avui el seu Consell Nacional. El seu president, Joan Carles Massot, avança que s'hi afegiran si hi ha una resposta unànime de tot el sector.
Ha de ser unànime en tot el sector i tothom s'hi ha d'afegir. Vull dir, si al final hi hem de ser dos i al cabo, pues no té cap sentit.
Assages qui ha decidit afegir-se des d'un principi i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també hi donarà suport. L'assemblea de demà a Fondarella decidirà, doncs, quin dia es mobilitzaran, probablement dimarts que ve, 6 de febrer, i què hi faran. Els pagesos rebutgen la competència deslleial que els suposen els productes importats de fora de la Unió Europea, que no compleixen la normativa que ells els imposa a Brussel·les, i també l'accés de burocràcia administrativa, entre altres reclamacions.
I encara a Lleida, una vintena de representants de la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca, han ocupat aquest matí les oficines de la delegació de la Generalitat per exigir que s'aturi el desnonament d'una família de Torrefarrera. És una acció que s'ha acabat al migdia, després que s'han reunit amb els directors territorials de Drets Socials i de Justícia. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
I si ha trobat una solució, doncs?
Doncs encara no és definitiva, però sembla que està més a prop que aquest matí a primera hora, com a mínim. L'APA ha marxat amb el compromís que la família rebi una alternativa residencial digna, cosa que fins ara denuncien que no se'ls oferia. Sentim la Mariona de l'APA i la Maria Eugènia Puiggrós, directora territorial de Drets Socials a Lleida.
Llavors hem aconseguit que un compromís per part seva de que buscaran un lloguer o un pis per les persones afectades i també posaran sobre la taula el fet de que són grans tenidors que no estan oferint lloguer social.
És un pis de Torrefarrera amb un lloguer que en principi podrien assumir, però estem també, bueno, s'ha de parlar també amb el propietari per a veure si el propietari accedeix i evidentment pues, també, i també sabem que l'Ajuntament en el cas de necessitar algun aval per començar pues, també està disposat.
El Rafel, el veí de Torrefarrera, amenaçat amb el desnonament, reclama temps per poder deixar casa seva, de la qual ha pagat la hipoteca durant anys.
M'he quedat desprotegit, no he pogut fer això al mes de 3 o al mes 5 de l'any passat. Ho he tingut que fer quan ja m'han vingut a fotre fora de casa d'una manera humillant, amb les calces de la meva filla penjades.
El desnonament ja estava previst per a la setmana passada, però es va aturar després que la família amenacés de fer explotar una bombona de butà.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
Volen transformar el centre de Girona en un espai comercial que no tingui res a envejar a la Roca Village. És l'objectiu aquest de l'Associació de Botiguers i d'Hostaleria que amb el suport de l'Ajuntament posen en marxa el projecte per crear el que s'anomena una APEU, una àrea de promoció econòmica urbana. Fèlix Martín, Girona, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, situem l'espai, Fèlix.
Doncs pels que sou o coneixeu una mica la ciutat de Girona, serien els carrers comercials que hi ha a banda i banda del riu Unyà, com la Rambla i el carrer Santa Clara, delimitats a punta i punta per la plaça Catalunya i la plaça de la Independència. Aquí hi ha exactament 208 establiments. Un 68% són comerços i un 25% restaurants. I ara hauran de votar i decidir si donen suport i s'afegeixen a aquest projecte.
Per tant, això encara no està en marxa.
No, encara no està en marxa. El funcionament d'aquestes àrees de promoció està regulat per llei. De fet, n'hi ha una quarantena que s'estan tramitant a tot Catalunya, però aquesta de la ciutat de Girona és una de les més avançades, però calculen encara un any de feina.
I l'exemple que hi posen és la Roca Village?
Sí, això han dit aquest migdia, com un espai no només amb botigues i restaurants, també amb d'altres serveis. Net, segur, amb activitats complementàries i amb una oferta d'excel·lència, segons el vicepresident de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Xavier Manresa.
Si gastronòmicament estem molt de moda, si comercialment fins ara érem comercials i prou, i ara, a més, tenim una peu, que serem pioners, pot ser l'hòstia. O sigui, no tindrem res a envejar a la Roca, que jo sempre dic la Roca, perquè res allà i sempre estiguis a Dubai.
I amb la presidenta de l'agrupació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez, de Cartagena, afegeixen que aquesta serà una prova pilot a 5 anys amb l'objectiu que s'estengui per la ciutat.
Que no es pensi que som els del centre, que som aquells pijos que estan allà, perdoneu la paraula, que estem allà al mig, que tot ho tenim nosaltres. No, Girona és molt gran i que això comença aquí per expandir-se.
Sí,
i que si ho fem és per tota l'hostaleria i per tot el comerç.
És molt important, que jo molt. També l'he dit el tema de la taca d'oli, que molt. Sí que la faig servir.
Molt.
Vull dir, la taca d'oli vol dir que això no s'ha de quedar aquí.
En aquesta part del centre de Girona, dels 208 locals, ara n'hi ha uns 40 que estan tancats. Volen que això també esperoni els propietaris d'aquests locals per llogar-los i que hi hagi una altra vegada activitat.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 i pràcticament un minut. El fracàs escolar millora a Catalunya. El percentatge de joves que no han completat els estudis obligatoris baixa pràcticament 3 punts l'últim any i se situa en un 14%. Són dades publicades avui pel Ministeri d'Educació que situen Catalunya a la mitjana de l'Estat quan els últims anys se situava clarament per sobre, Sara Canyete.
Si la reducció més significativa és entre els homes, el fracàs escolar s'ha reduït en més de 4 punts i volta al 15%. Entre les dones la dada és més estable, s'ha reduït unes dècimes i se situa al 13,7. Per comunitats, Catalunya està en desena posició, per davant de la Comunitat Valenciana, però molt per darrere de Navarra i el País Basc, que encapçalen el rànquing amb un abandonament que volta al 6%. És una dada millor que la mitjana europea. Fa 10 anys, pràcticament un de cada 4 alumnes abandonava els estudis sense tenir un títol d'educació bàsica. En una dècada, aquesta xifra s'ha retallat en 11 punts percentuals, però aquests resultats continuen situant Catalunya lluny de la mitjana europea, on l'objectiu per al 2030 és que l'índex de fracàs escolar no superi el 9%.
La mostra més gràfica de la gravetat de la sequera que estem patint és que s'estan donant situacions extremes, us ho expliquem molts dies, on fins ara mai s'havia arribat. I un altre exemple més que avui hem sabut és el que està passant als ramaders del Ripollès, que per primer cop no han pogut baixar els seus ramats a l'Empordà perquè ara mateix a la zona no hi ha ni aigua ni menjar. Una situació, Girona Clara Jordan, que està deixant al límit els pagesos de la comarca.
Clar, Marta, perquè com que no hi ha pastures al Ripollès, però tampoc poden baixar els ramats a pasturar a l'Empordà, l'única opció és alimentar el bestiar amb farratge, que està a un preu prohibitiu, a més del doble del que pagaven fins ara. Una situació que no creuen que puguin aguantar gaire més, com explicava Ramon Carbonell, de Ribes de Freser.
Crític a la terminal. Jo no hi veig cap futur. Tinc els meus fills que ho fan, volen continuar fent de pagès, i no estic massa content perquè no sé si és una cosa que és bona per ells.
I és que el menjar hi han d'afegir el lloguer de les terres de l'Empordà, que han de seguir pagant, malgrat que no les puguin fer servir, com explicava en Jaume Batlle.
Coi, vaig anar un dia allà i vaig veure la situació que estava, que, dir, que els matorrals eren morts, que allà impossible que els animals poguessin viure sense menjar, sense aigua. Llavors dic, no, portar el ramat allà perquè es morin totes, no.
De fet, fins i tot es plantegen sacrificar part del bestiar per tenir menys caps per alimentar i reduir costos. I és que la situació és límit a l'Empordà, però també ho és al Ripollès, on algunes fonts fins i tot s'han assecat, com explicava en Jaume Morera.
Les fonts més abundants van, però les fonts petites també tenim problemes d'aigua. Anem trampejant, però hi ha problemes d'aigua aquí dalt també, eh? I que aquí dalt tinguem problemes d'aigua és greu.
Amb la greuja Marta pels pagesos de l'Alt Ripollès, que l'asseguradora ja els ha dit que no els pagarà res per les pèrdues perquè Agroseguro considera que en aquesta zona no hi ha sequera. En Jaume auguro un futur molt negre i no només per ells.
Si no plou, tampoc collirem blat, no menjarem pa, ni hi haurà fruites, verdures, vull dir que es tocarà la gent i tot, saps què vull dir? No? Primer rebem nosaltres, però després serà tot una cadena.
Ara estan tirant d'estalvis per poder seguir endavant i passar aquest any, però si no plou ja avisen que no podran tirar endavant l'any vinent i denuncien que l'administració els ha deixat abandonats i que, per exemple, encara no tenen notícies de què els donaran per les pèrdues del 2023.
Gràcies, Clara. La plataforma veïnal Salvem el Parc Joan Miró de Barcelona accelera la campanya per evitar que es tallin més d'un centenar d'arbres adults d'aquest espai. Per trobar alternatives en la gestió de l'operativa, demanen la col·laboració a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, per centrar el debat sobre l'ecologisme a les grans ciutats. Arnau Baquer.
Sí, Marta, aquesta entitat, formada per més d'una cinquantena d'associacions veïnals, reclama la intervenció de la ministra Rivera perquè es posicioni a favor seu per intentar reorientar les obres. L'espai s'ha de convertir en la gran zona logística de les obres de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat i això suposaria tallar 118 arbres d'aquest parc situat entre l'estació de Sants i la plaça Espanya. Malgrat que el veïnat és conscient de que cal fer obres per millorar el transport públic, qüestionen els models d'actuació perquè consideren que el projecte actual, amb l'impacte mediambiental que s'han derivat, està fora de context. Xavier Riu és portaveu de l'Associació Veïnal de l'Esquerra de l'Eixample.
Valorem que la arbreda consolidada al centre d'una gran ciutat és un patrimoni que hem de defensar, especialment en aquesta època de sequera, d'emergència climàtica, de contaminació. Ens sembla molt bèstia carregar-s'ho perquè diuen no, això són 2 anys i mig o 3 i està així, però quan marxeu haureu acabat amb tot.
Des de la plataforma Salvem el Parc Joan Miró asseguren que es mostren optimistes malgrat que són conscients que juguen un partit a contrarrellotge perquè diuen que les obres estan previstes per a principis d'estiu.
2:06, una cinquantena de cabres campen a silvestrades des de fa mesos sense cap control sanitari per una zona muntanyosa del municipi de Bossòst, a la Vall d'Aran. Ajuntament i Consell General busquen el o els possibles propietaris d'aquests animals que suposen un problema. Sofia Cabanes, per què comporten un risc aquestes cabres?
Hola, Marta, bon dia. Doncs precisament per una qüestió que acabes d'apuntar, i és que es tracta d'animals que no han passat cap control veterinari i si entren en contacte amb la fauna local o amb altres ramats de la zona podrien arribar a transmetre malalties. Això per no dir que ja han fet alguna incursió fins a la Nacional 230 amb el perill que això suposa per als conductors. Així ens ho ha explicat Òscar Llobero, cap dels agents de Mie i Ambient del Consell General.
Són craves, que són salvatjades que porten temps en Asuna, que baixa també a la carretera Nacional 230, que poden provocar accidents, no han cap tipus de sanejament ni control veterinari, que això compromet molt a la fauna domèstica i a la fauna salvatge del nostre territori, derivant amb enfermetats com pot ser la tuberculosi o la brucel·losi.
Deies que són una cinquantena de cabres. La pregunta és com han arribat totes aquestes cabres a aquesta situació de descontrol.
Pel que sembla, Marta, el ramat té l'origen en uns quants animals identificats amb cròtals que s'haurien perdut o bé haurien quedat abandonats a la zona. Això encara està per determinar, però el fet és que s'haurien anat reproduint fins a arribar a formar un ramat de desenes d'animals. Ara, abans de decidir possibles actuacions, l'Ajuntament ha publicat un edicte per buscar-ne els propietaris. Montse de Burgos és l'alcaldessa de Bossòst.
En aquest moment pues, està mare de mura de que apareix que els propietaris d'aquestes craves. No sabríem exactament si la quantitat de craves que hi ha no controlades, quines, suposi que sí, que en el moment que les poguessin capturar o que les poguessin detectar, els propietaris actuaran com a tal, però que hi ha quantitat enorme de craves que no estan senyalitzades ni que estan controlades.
Tal com determina l'edicte, si el propietari no apareix, les cabres hauran de ser capturades i sacrificades.
Un estudi científic del Consell d'Investigacions Científiques, el CSIC, considera que la pesca de la gamba vermella de Palamós és la més ben gestionada de Catalunya. Fa gairebé una vintena d'anys que la flota pesquera del municipi del Baix Empordà va prendre mesures voluntàries perquè cada vegada hi havia menys gamba i era més petita. Fèlix, quins són els canvis que van fer a la confraria i com han repercutit en la qualitat de la gamba?
A veure, tot comença el 2007. Miquel Mir, patró major de la confraria de Palamós, ho ha explicat al Catalunya al Dia.
Veníem de 2 anys en què hi havia hagut un fenomen natural, que era un cascading, i que no s'havia pescat gamba. I el 2007 la gamba era molt petita. Van començar a fer proves, sempre acompanyats per als científics. Les proves van vindre perquè era o nosaltres gestionem o morim.
Ara són mesures ja estipulades per normativa europea des de l'any 2013. Però ells, els de Palamós, van començar molt abans. Per exemple, el calador, el lloc on crien les gambes, van decidir reduir la pesca. També es van adonar que les embarcacions aixecaven molta pols quan pescaven. Això provocava que a les zones menys profundes s'hi acumulés fang i les gambes no tinguessin aliment. Per tant, van modificar embarcacions. O, per exemple, van fer més gros el forat de la xarxa.
Amb els biòlegs van determinar que el forat de 50 mil·límetres, la gamba petita, que no s'havia pogut ser mare mai, aquella s'escapava. Anem deixant escapar la gamba, la que no ha posat, i li donem l'oportunitat que, com a mínim una vegada a la seva vida, hagi pogut posar ous.
Ara tothom qui pesca gamba vermella fa 2 mesos de veda, però en un principi van ser els únics. I les subvencions europees no ho contemplaven i els suposava això.
Amb un cost per l'armador, te subvencionaven 15 dies, tant si estaves un mes aturat com si n'estaves 2.
Al final, les mesures, diu, van donar resultat.
El rendiment el va donar al cap de 5 anys, 6 anys, vam començar a notar que el tamany de la gamba que pescàvem era més gros. Com que la gamba que pescàvem era més grossa, obteníem més preu. I vam començar a treballar la qualitat, refredant la gamba, només puja coberta. Amb això li alentim molt més l'oxidació.
Ara hi ha 16 barques al Port de Palamós de pesca de gamba vermella que, precisament aquestes setmanes, estan seguint una d'aquestes vedes per afavorir el creixement de la gamba més petita.
I els científics, per tant, avalen aquests resultats i destaquen que la zona no està sobreexplotada.
Exacte. El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Consell Superior d'Investigacions Científiques, ha posat xifres a les mesures que ha pres a Palamós. Escoltem Juliana Quevedo, una de les investigadores del projecte.
La gamba roja Palamós és la pesquería de arrastre mejor gestionada de Cataluña. Els resultats són que el estat de sobreexplotació és 25% menor al resto de les pesqueries de gamba roja en toda Cataluña.
I des d'aquest Consell Superior, des del CSIC, també tenen més objectius.
També se sigue trabajando por conseguir un certificado del MSC, o sea, del Marine Stewardship Council, para certificar a la gamba roja de Palamós como una pesquería sostenible y se espera poder certificarla en los siguientes años.
I també valoren, i molt, que aquestes mesures des de Palamós s'hagin pres de forma voluntària.
Parlem, doncs, d'un altre estudi. Bioquímics de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona proven un llevat poc convencional que augmenta la qualitat dels vins de maceració carbònica, els rosats i els brisats, que es diuen. Expliquen que el resultat del treball ofereix una nova eina als productors per diferenciar els seus vins en un mercat molt competitiu. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com es diu aquest llevat?
Doncs a veure, no és fàcil, eh? S'anomena Turulàspora del Brueckii. De fet, jo m'he quedat igual quan l'he escoltat, però els bioquímics m'han explicat que no és gaire habitual en el món del vi. Ja se n'havien investigat els efectes en vins blancs i negres, però no s'havia fet en altres vins menys comuns, com per exemple els de maceració carbònica. El seu procés de vinificació és molt particular perquè el raïm es fermenta sense trencar el gra. El nostre país es produeix en zones del Montsant i la Conca de Barberà. La investigadora principal de la recerca del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, Candela Ruiz de Villa, diu que han descobert que el llevat aporta més color i aromes i, a més, accelera el procés de producció.
La intensitat colorante final d'estos vinos és major que la de los vinos que no tienen esta levadura. Además, aromáticamente son vinos más interesantes, tienen algunos descriptores, como por ejemplo aroma a plátano, que es uno de los principales aromas de los vinos de maceración carbónica, más elevados en presencia de esta levadura. I luego, además, favorece el proceso de la fermentación malolàctica.
Doncs aquest últim punt que destacava la Candela Ruiz de Villas és molt important perquè escurça molt el procés de vinificació.
Aquesta investigació s'ha quedat aquí al laboratori o ha anat una mica més enllà?
Sí, sí. Pensa que han aprofitat que la Rovira i Virgili té un celler experimental de la Facultat d'Enologia al Mas dels Frares a Constantí per produir vi amb aquest llevat.
Utilizamos depósitos de unos 15 litros, que es un poquito más grande de escala laboratorio, y entonces, bueno, obtuvimos estos resultados y después realizamos una prueba en depósitos de 1000 litros en la bodega experimental de la facultad, la finca Mas del Frares, y obtuvimos los mismos resultados de respecto a las fermentaciones en menor volumen.
Bé, diuen que els resultats també són vàlids pels vins rosats i brisats. L'equip apunta que la investigació permet obrir una nova via per augmentar la qualitat dels vins, enriquir-ne el perfil aromàtic i millorar-ne les característiques organolèptiques.
minut i mig i arribarem a tres quarts de dues. La Diputació de Tarragona es planteja comprar l'antiga seu central de Caixa Tarragona, ubicada a la plaça Imperial Tarracó. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Has parlat amb la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador. Què et diu? Per què ara aquesta possibilitat?
Mira, l'edifici és propietat d'una filial immobiliària del BBVA, que ha rebut ara fa unes setmanes una oferta de compra, i la Diputació conservava encara el dret de tempteig per igualar-la i quedar-se a l'edifici. És una clàusula que l'ENS va posar quan es va quedar la part del darrere d'aquest immoble, ara fa uns anys. Aquesta clàusula la pot executar abans de l'estiu. En declaracions a aquesta emissora, Llaurador ens ha reconegut que, d'entrada, veuen bé l'operació.
És una oportunitat que, en principi, veiem amb bons ulls, però que, evidentment, estem analitzant des de diferents punts de vista, des del punt de vista econòmic, jurídic, els usos, etc. No? I, per tant, el que estem fent ara és això, analitzar diferents aspectes com a passos previs per poder prendre una decisió definitiva que, evidentment, encara no hem pres.
I se sap de quina quantitat estem parlant i com ho veuen la resta dels grups polítics?
Mira, algunes fonts asseguren que l'oferta superaria els 4 milions d'euros. Llaurador ens explicava també que els diferents grups ja estan al corrent de tota la situació i les negociacions i que els tècnics ara mateix analitzen la viabilitat, sobretot econòmica, de l'operació.
Els grups polítics n'estan al cas i el que estem fent és analitzar econòmicament que, si al final exercíssim aquest dret, de quina manera ho podem fer, amb quins instruments, si tenim doncs, la disponibilitat, etc.
L'immoble té 7.000 metres quadrats, està buit des de fa 4 anys, està en un lloc emblemàtic, la plaça Imperial Tarracó. Té 5 plantes, un àtic i 3 nivells soterrats, on, entre altres coses, hi ha les antigues cambres cuirassades de Caixa Tarragona.
Doncs a veure com acaba l'operació. Gràcies, Manel.
Bon dia.
El projecte de construcció d'una nova gossera municipal a la Vall Fosca genera tensions entre l'Ajuntament i l'oposició. El grup de Junts qualifica el projecte d'innecessari i veu sospites de delicte, mentre que l'equip de govern nega cap interès personal i argumenta que aquest és un assumpte de competència municipal. Anem cap al Pallars Jussà. Pau Rovira, què diuen exactament uns i altres?
Hola, Marta, bon dia. Doncs, a veure, en un comunicat, Junts argumenta que en els últims 15 anys només hi ha hagut 3 casos d'animals abandonats al municipi i que no s'han tingut en compte les queixes dels veïns sobre el soroll. A més, diuen, la gestió de la futura instal·lació municipal es donarà a la Societat de Caçadors, una entitat privada de la qual l'alcalde forma part. Per tot plegat, Junts demana retirar el projecte per evitar sospites de delicte i una discriminació entre veïns. De la seva banda, l'alcalde de la Torre de Cabdella, el republicà Josep Maria Dalmau, nega cap interès personal i defensa la necessitat de la gossera per evitar problemes sanitaris i de salut pública causats per animals abandonats i que l'Ajuntament ha de complir també amb la llei de benestar animal. Desmenteix, a més, el benefici personal i destaca la falta d'instal·lacions adequades al municipi.
Ja fa temps que vam engegar fer un projecte per fer una gossera municipal, perquè la llei obliga que els animals perduts als municipis les tinguem que recollir i cuidar-los i que estiguin en bon estat. En definitiva, ho dic això perquè a la comarca no en tenim cap.
Dalmau afirma també que la gestió per entitats privades és legal. Altres grups de l'oposició, com ara Som Vallfosca, denuncien el cost que tindrà de més de 40.000 euros i que l'Ajuntament l'ha declarat d'utilitat pública, una condició sense la qual no es podria iniciar una expropiació.
I els bombers localitzen una persona morta després d'extingir un incendi en una caravana a Flix, a la Ribera d'Ebre. Els Mossos investiguen l'origen del foc. Clara Chavarría Domingo.
Els bombers van ser alertats ahir a la nit un incendi a la partida de Montredons, a Flix. Quan hi van arribar, el foc que afectava dues caravanes que hi havia a la finca ja estava completament desenvolupat i els van informar que hi podia haver una persona dins d'una de les caravanes. Un cop extingit el foc, que a més va cremar diverses estructures de fusta adjacents i ampolles de butà, van localitzar la víctima sense vida a l'interior d'una d'aquestes caravanes. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar la víctima, a més d'esclarir les causes de l'incendi i de la seva mort.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Aquest diumenge 4 de febrer s'entregaran els 700 Premis Gaudí i avui podem explicar alguns detalls de la gala que no se sabien encara. Per exemple, que comptarà amb 4 nominats als Oscars o que hi actuaran Julieta i Guillem Gisbert, Marc Garriga.
Juan Antonio Bayona, Montse Ribé i David Martí opten a l'estatueta de l'Acadèmia de Hollywood per la Societat de la Neu i Pablo Berger, nominat amb Robot Dreams, i han confirmat la seva presència. Bayona, recordem-ho, està nominat a millor pel·lícula europea, Berger a millor film d'animació, i Ribé i Martí, que a més són els dissenyadors de l'estatueta dels Gaudí, opten el premi als millors efectes especials per Secaderos. L'Acadèmia Catalana també ha revelat que entre les persones que anunciaran els guanyadors hi haurà Marisa Paredes, Sergi López o Itziar Ituño, l'actriu basca coneguda per La Casa de Papel, a qui la dreta espanyola vol boicotejar perquè va assistir recentment a una manifestació en suport als presos d'ETA. La cerimònia la presentaran Maria Rovira i Anna Polo, que han assegurat a Catalunya Informació que no faran com l'últim anfitrió dels Globus d'Or, és a dir, que va criticar els seus guionistes quan va veure la reacció negativa del públic als seus acudits.
Em sembla bastant covard,
a part,
tirar merda als guionistes en directe.
Mai
ho
podem dir en algun moment.
Ostres, acomiadarem les guionistes perquè això no ha entrat, però
és
som
que,
nosaltres.
A més, mai es reivindica els guionistes i llavors només quan els volem criticar els critiquem, no? Home, no em sembla del tot just. No, nosaltres ens ho hem escrit nosaltres i ho diem nosaltres i ja està.
La gala comptarà amb 1.400 convidats distribuïts en taules, començarà a les 10 del vespre, però des de les 7 ja es podrà seguir la catifa vermella en directe a Catalunya Informació i posteriorment a Catalunya Ràdio.
L'escriptor noruec Jon Nesbø rebrà el premi Pepe Carballo en una 19a edició del Festival Bessa Negra, dedicat a l'espionatge. Més de 150 autors nacionals i internacionals com Chris Outfoot, Eduardo Mendoza i Elaine Vilar participaran en el certamen que la setmana que ve convertirà Barcelona en la capital mundial del gènere negre, Montse Mas.
Sí, el premi a Jon Nesbø reconeixerà l'aportació al thriller policíac de l'autor d'Oslo, com explica el comissari del festival, Carlos Tanón.
Un món molt personal, tant les seves novel·les amb el personatge de Harry Hall com les novel·les que se van fora. Un autor curiós que sempre intenta maridar el gènere amb altres. Per exemple, la darrera novel·la seva doncs, ho fa amb el gènere del terror. I també és una manera doncs, de premiar el que va significar la novel·la nòrdica en el gènere.
Nesbø serà un dels plats forts d'aquest Bessa Negra al costat d'altres grans noms del gènere d'aquí i de fora.
Chris Offuth, que ve directament de Memphis, un autor que crec que és la primera vegada que ve a Espanya. L'Eduardo Mendoza, que acaba de treure un llibre, també el tindrem amb nosaltres. La Liane Vilar, l'autora cubana, i l'argentí Quique Ferrari. Alan Parks també està amb nosaltres i també doncs, tindrem la Mar Pastor, Andreu Martín, Margarita Aritzeta, un ventall molt interessant de lo que s'està fent.
El fil conductor del certamen serà un tema d'actualitat, com és l'espionatge i la idea de la intimitat.
La geopolítica, el que està passant en la societat democràtica, fins i tot a la nostra, no? Aquesta privacitat que s'ha trencat, aquesta nova època en tothom és espia i és espiat.
La Sala La Paloma, la Biblioteca Jaume Fuster i els Cinemes Bosque seran els seus principals d'enguany del Bessa Negra, que inclou més de 50 activitats.
La Fundació Balbi de Girona celebra els 20 anys de la seva creació amb una exposició col·lectiva a la Casa de Cultura amb obres d'un centenar d'artistes que formen part del Fons d'Art de la Galeria. Es tracta d'una fundació privada que s'ha consolidat com un aparador de referència cultural a la ciutat. Anem a Girona. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, quina projecció ha tingut la Fundació Balbi des dels seus inicis?
Sí, doncs en els 20 anys de vida de la Fundació s'han organitzat fins a 120 exposicions que han combinat artistes consolidats amb talents emergents de diferents disciplines artístiques. Mostres antològiques, de maduresa, de memòria personal, cicles com el de duets o noves mirades o propostes arriscades. Ho ha explicat a aquesta emissora Magui Noguer, directora de la Fundació i comissària de la mostra.
En la Fundació el que hem mirat és l'autenticitat, la professionalitat, les dots que té l'artista, però mai el llenguatge que fa servir, si és un llenguatge doncs, més vanguardista o és un llenguatge més realista. Tot i que tenim artistes molt joves que utilitzen l'hiperrealisme i igualment fan vanguardia, perquè ja és una mirada diferent.
Per commemorar el 20è aniversari s'ha muntat aquesta exposició de 130 obres d'art de 122 artistes, molts d'ells de les comarques de Girona, que formen part del fons de la Fundació Balbi. Un recorregut on conflueixen, per exemple, les icones pop de Narcís Gironell, una escala de Jordi Bosch Barraca, una joia de l'arquitecte Quim Bové, una de les obres dels inicis de Jaume Geli o una onada de Josep Niebla.
L'espectador trobarà una diversitat d'estils i els hem posat de manera com us ho posaria un col·leccionista a casa seva. Es diu un confrontats amb l'altre. No hem fet una paret de realistes, i una... no, ni molt menys. Llavors ells dialoguen o es confronten, que s'ha de trobar el punt de connexió entre ells.
Una col·lecció que també és un testimoni dels artistes que ja no hi són i que també van portar obres a les dues sales de la Fundació Balbi. com Miquel Ruiz, Domènec Fita, Pau Baena, Bonaventura Anson o Miquel Plana. L'exposició es reparteix entre la planta baixa de la Casa de Cultura, amb un recull de pintures i escultures, i una segona sala a l'antiga biblioteca, on s'exposen fotografies, dibuixos i gravats.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Enriqui Rubio més a prop de tornar a jugar amb el Barça de bàsquet. Au del Serra, bon dia.
Bon dia, doncs sí, Enriqui Rubio ha anunciat aquest matí un comunicat publicat a les xarxes socials que es troba en la recta final de la seva recuperació i que ha demanat al Barça poder-se entrenar amb ells sense compromís primer i sense interferir en els plans de l'equip. Recordem que el Barça és ara mateix l'equip europeu i de la Lliga CB que té els seus drets. Rubio va anunciar l'estiu passat que deixava de jugar temporalment per preservar la seva salut mental i ara fa unes setmanes va anunciar també que no tornaria a jugar més a la NBA. El Barça també ha confirmat aquesta notícia i ha afegit que el base del Masnou farà el primer entrenament amb l'equip demà mateix.
Mentrestant, el Barça de futbol, amb l'anunci de la marxa de Xavi el pròxim 30 de juny, encara ben recent, el primer equip continua preparant el partit de Lliga que té pendent davant l'Osasuna i que, de fet, jugarà dimecres a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Exacte, ahir el president Joan Laporta, que va passar per la ciutat esportiva per tornar a parlar amb el tècnic i amb la plantilla, va explicar els motius que l'han dut a acceptar la decisió de Xavi de deixar la banqueta a final de temporada.
L'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa i ell és una llegenda del barcelonisme, és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça. Tinc el convenciment de que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell i de tot el seu estat fins a final de temporada.
Laporta ha reconegut que la situació actual no és agradable, que requereix unió i també admet que les expectatives esportives que hi havia a l'inici no s'han complert.
Amb ganes de remuntar aquesta situació, que no és agradable per ningú, però que ara, al moment, el que requereix és unió, una màxima unió, per tal de que ells, com a equip, doncs, tirin endavant aquesta situació.
Ara el Barça és quart a la classificació, empatat amb l'Atlètic de Madrid, que hi va guanyar el València. Tots dos tenen un partit pendent. I un apunt més relacionat amb el Barça, el jutge d'instrucció del jutjat número 28 de Barcelona ha arxivat provisionalment la causa relacionada amb el cas del trasplantament de fetge a que va ser sotmès ara fa uns anys l'ex-blaugrana Erika Vidal, argumentant que no hi han trobat el mínim indici de conducta delictiva.
Avui matí de reunions a l'Espanyol, després de la desfeta al camp de l'Aldenc, amb la figura del tècnic Luis Miguel Ramis, més qüestionat que mai.
Aquest matí s'han reunit els jugadors, el tècnic, el director esportiu i el director general, i és que la crisi de resultats a l'Espanyol s'ha agreujat força després de perdre ahir el camp de l'Aldenc i ja fa 4 mesos, atenció, que l'Espanyol no guanya un partit fora de casa. Ara els blanquiblaus són 5ens a la classificació i si avui guanyes el Valladolid en el partit que queda pendent, fins i tot podrien ser 6ens.
Doncs l'última hora d'aquest matí mogut, trasbalsat, l'explica en Sergi Andreu, que és a la ciutat esportiva de Níjar. Bon dia.
Bon dia, doncs si som a la ciutat esportiva, doncs de moment només han marxat els jugadors, però encara són dins, no han sortit encara ni Mau, el conseller delegat, ni Ramis, el tècnic, ni Fran Garagarza, el director esportiu. Aquest matí, ara ho dèieu, hi ha hagut xerrada abans de l'entrenament amb jugadors, després la direcció del club amb la direcció esportiva. Ara mateix és una incògnita el futur del tècnic, tot i que, pel que sabem, no sembla que avui s'hagi de prendre cap decisió. La setmana, però, i més a l'Espanyol, és o pot ser molt, molt llarga. Sabem que el viatge de tornada d'ahir en autocar des d'Elda va ser tens i que els jugadors, pel que hem pogut parlar amb ells, es responsabilitzen de la situació esportiva de l'equip. Són conscients que han de fer un pas endavant i que estan al costat del tècnic tarragoní, de Ramis. D'altra banda, parlant dels jugadors, n'hi ha un, Edu Expósito, que ahir es va lesionar i té un trencament parcial als lligaments del genoll dret. Probablement es perdrà el que queda de temporada, però al llarg de les properes hores sabrem l'abast exacte de la seva lesió.
Gràcies, Sergi. Més de 6.500 persones van omplir ahir a la tarda de gom a gom l'estadi Narcís Sala, que va viure el derbi de Barcelona, el poble contra la vila, o el que és el mateix, el Sant Andreu davant l'Europa.
Ambientats en un partit trepidant que va acabar amb victòria visitant per l'Europa per 2-3 amb un últim gol a les acaballes del partit. Aquest triomf permet als europeistes mantenir-se com a líders del grup tercer de la segona ref. Javi Eslava, que va ser l'autor del gol de la victòria de l'Europa, al darrer instant destaca l'ambientàs viscut al Narcís Sala.
Doncs únics,
únics. Jo crec que en una temporada o en dues temporades potser no en tornem a tenir un partit així. Amb aquest ambient, les dues aficions, la segona federació, no sé. Crec que no és normal i hem de disfrutar-ho i som els protagonistes i, bueno, un privilegi.
L'Europa, com dèiem, és líder del grup amb 39 punts, mentre que el Sant Andreu es manté cinquè en zona de play-off amb 32.
No t'ho pots perdre.
Laura Pausini actua aquest vespre a les 9 al Palau Sant Jordi de Barcelona. El concert forma part de la gira mundial de celebració dels seus 30 anys de carrera musical. La cantant italiana, amb aquesta veu vellutada i trencada, arriba a la capital catalana després de 5 anys d'absència amb el seu repertori de sempre. Aquí la sentim en la col·laboració que va fer el 2014 pel disc de la Marató, cantant en català. Avís, els que avui aneu al concert, el de Madrid, del cap de setmana, va durar gairebé 3 hores. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia. Aquí.